Pedro Sánchez i en la qual apuntava que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a una eventual fuga. Unes paraules molt criticades, sobretot des dels cossos policials. Les 10 i 4 minuts, tornem a les 11.
Més informació a ib3notícies.com.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Continuem en directe aquí al dia. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i continuem avançant en aquesta jornada, destacant algunes de les notícies principals. Vos parlàvem just abans a la nostra tertúlia, sobretot si vos acabeu d'incorporar, vos ho explicàvem breument, que la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, visitarà Palma dilluns que ve per conèixer de primera mà l'evolució del procés de regularització de migrants que acaba el proper dia 30. Durant la visita coneixerà també els dispositius d'atenció humanitària del Ministeri, en els quals s'atenen també a persones que arriben a les Balears. I des del govern es expliquen, de fet ho acaben de confirmar fonts properes al govern en directe, que de moment no han rebut cap tipus d'avís oficial sobre la visita de la ministra. Recordant que no seria el primer any en què se generen certes divergències entre govern central i autonòmic per aquesta visita en concret i per al tema que s'analitza, com és l'arribada de migrants, en aquest cas la regularització de migrants. Aprofundirem més detalls d'aquesta notícia, l'ampliarem tot d'una que puguem al llarg d'aquest programa, però ara 10 i 6 minuts, és un tema que preocupa i que preocupa molt. Primer dilluns d'estiu i temperatures que fregaran els 40 graus. S'espera que avui sigui el dia de màxima intensitat dins una setmana on l'episodi de calor és una realitat, una situació que pateixen sobretot els treballadors de sectors com la construcció, el camp, la indústria. El govern preveu aquesta temporada superar les més de 400 inspeccions a les empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic. Bon dia, Xisco.
Bon dia.
Com dus la calor?
I d'aquella manera, també t'he de dir, jo ja tinc una edat que sa calor no te pensis que m'assuma gaire. Avui hi ha dos punts que preocupen, l'aeroport de Ciutat i les obres de l'antic hospital de Son Dureta. En general, qualsevol obra que estigui en curs, així com les persones que facin feina a l'exterior. L'AEMET ha activat l'alerta taronja a l'interior de l'illa de Mallorca per aquestes altes temperatures i d'aquí una estona parlarem amb ells. Precaució també per el dia d'avui perquè augmenta el risc d'incendis. Això també ho han de tenir en compte. I com cada matí, en aquesta hora, Marta Grau, són les 10 i 7, aprofitant per obrir una finestra a l'exterior i crec que connectar amb en Sa Mesquida, si no vaig errat.
Aquí la tenim.
Som a Menorca, una postal meravellosa, cel blau, blau, mirem a la mà i no hi ha molt d'onatge.
No, fixa't que és una zona, a més, on sol haver ones, no? És una zona on pega fort el vent i avui està com un plat, com una bassa d'oli.
Fan ganes de pegar un cap fico, no?
Jo crec que la imatge parla per si sola i t'està dient que fa calor, moltíssima calor. Per això tenim altres imatges per compartir amb veients i espectadors sobre aquest dilluns, dia 22 de juny. Cap on partim?
Idò, anem a la nostra jugueta d'ençà fa un parell de setmanes, descobrir. Que és aquesta càmera subaquàtica que tenim al Toro, a Calvià, i que són les 10 i 8, se suposa que els peixos ja saben que és TV Time i que haurien de venir a saludar. Avui, molta tranquil·litat, han de decir, sota la mà, sabeu que Tritó està tranquil. Mira, acaba de passar els peix des de matí per saludar.
Una donzella.
Una donzella. Veus? És que Anna Marta Grau, la nostra experta...
Mira, m'estan confirmant, atenció, que tenim persones bussejant, pot ser? Idò, sembla que sí. Jo encara no sóc capaç de distingir-les, però sí, efectivament, just al fons de la imatge, això torna, per als espectadors de televisió...
Torna a la donzella i ara hem vist un braç humà.
Tenim fins i tot persones que estan bussejant en aquesta zona en concret, que no ho havien vist mai. Vos anima els oients de ràdio a recuperar aquestes imatges en la carta perquè són molt entretingudes.
T'he de dir que li estan posant un ímpetu que ni que fos una pel·lícula de Stanley Kubrick. És a dir, ara hem vist un braç, ara hem vist una donzella. Anem passant des de matí, recomanem a tothom que connecti amb aquesta càmera.
Sí,
si li
a través
agrada,
de la pàgina web d'Ivetres teniu totes les càmeres i la veritat és que aquesta paga la pena perquè te passa el temps volant mirant tot el que passa davall de la mà. Un apunt, perquè nosaltres passant color, però hi ha gent que ho està passant pitjor encara, eh?
Sí, tens tota la raó, però jo havia passat la pàgina. Molt bé, Marta Garau, és que ets per tot. França també viu el seu pitjor moment d'onada de calor i per aquesta raó el Valle de París ha autoritzat oficialment el bany a un tram del canal de Saint-Martin, l'objectiu que tots els parisencs puguin refrescar-se de franc durant aquest període d'altes temperatures. Aquí, ara, compartim imatges, veiem un trosset d'aquest tram del canal i veiem diferents persones,
banyistes.
Entre d'altres dues banyistes que han aprofitat perquè fa un matalàs d'aquests inflables i posar-lo en el canal. Ara veiem el pont, un dels ponts que hi ha en aquest canal i la gent que aprofita per fer d'Esther Williams i tirar-se l'aigua com si fossin talment una donzella, com
home,
que acabem de veure
de
a la nostra càmera aquàtica.
Imatges curioses, no?
Sí, sí.
I també una mesura molt pràctica, la del Batle de París, ja que a la ciutat, és veritat, se podran assolir els 44 graus, o sigui, estem parlant de moltíssima calor,
després,
per què no banyar-se als canals?
Se t'espassis a calor, però agafis estifos. Són dues opcions que també haurien de tenir en compte.
No, però prèviament el Batle ja havia anunciat que havia fet net els canals
sí,
per poder...
Te'n recordes l'any passat, en els Jocs Olímpics, amb el Sena,
sí, bueno, no.
Que quan hi havia una mica de mala maror, tota la merdura se tornava a entrar dins del riu i no se podia fer piragüisme ni se podia fer res, no ho sé. Jo, aquests rius, m'estim més veure'ls que transitar-los aquàticament.
T'imagines que habilitessin la riera en cas de tenir aigua, no? No deixaria de ser una imatge...
La riera és meravellosa i tot allò que se faci des de Balears segur que tindrà qualitat. Lo de París ja és una altra, ja és una altra història.
10 i 10 minuts. Són dies, és vera, de molt de moviments, gent preparant vacances, sortides a Menorca per gaudir de les festes de Sant Joan. Si sou dels afortunats i heu de sortir aquests dies, aquesta informació que donarem just ara vos interessa. Però en els darrers mesos, les agències de viatges alerten de problemes recurrents en el sistema telemàtic que verifica la condició de resident.
Sí, Marta, segons denuncien, les incidències dificulten la validació automàtica de les dades i generen incertesa entre els usuaris a l'hora de comprar els seus bitllets. Quan la comprovació falla, el descompte queda pendent de confirmar i molts de passatgers es veuen obligats a presentar documentació precisament a l'aeroport abans d'embarcar, una situació que provoca molèsties, pèrdua de temps i preocupació, especialment en plena temporada alta.
I per analitzar l'abast d'aquest problema, les conseqüències que pot tenir per als viatgers i les possibles solucions, avui ens acompanyen aquí als Estudis de Palma Pedro Fiol, president d'Aviva. Pedro, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I podem escoltar José Bosch, president de Restauració de Menorca CAEB. Bon dia.
Hola, bon dia.
Començam, si vos sembla, analitzant aquestes incidències en la validació del descompte de resident. Des de quan se comencen a detectar, Pedro?
Bé, el sistema SARA mai ha estat infal·lible. Sempre hem tingut certes incidències, però és cert que això s'ha juntat tal vegada amb una migració en la distribució del contingut aeri per part de les companyies que tal vegada s'ha agreujat aproximadament fa 3 anys. És a dir, de fa 3 anys ara hem detectat que tenim més nombre d'incidències, però no tot atribuïble en el propi sistema SARA. És a dir, que és cert que el Ministeri de Foment només tindria part de culpa en el tema d'intentar millorar el manteniment de la plataforma SARA que connecten les companyies aèries i després l'altra part de culpa seria els propis desenvolupaments tecnològics que fan les pròpies aerolínies.
Clar, quina és la magnitud real d'aquest problema, Pedro? Perquè a mi m'ha passat que vaig tenir un incident l'altre dia a l'aeroport de Sevilla, me vaig equivocar, vaig comprar dues anades, i quan era a l'aeroport de Sevilla per tornar, me vaig topar que m'esperaven a Palma a les 11 del matí, al lloc de Sevilla per poder tornar. Vaig comprar un bitllet i me va donar que fallava la verificació d'aquestes dades. Des d'allà, jo no tenia ni targeta ciutadana, ni podia connectar amb el meu ajuntament. El meu repit tampoc podia connectar amb el seu. Clar, me vaig tenir un moment com a d'estrès d'haver de fer coa i anar a parlar en la lota del mostrador i mentre feia coa vaig rebre un mail que m'aporava, ja tens el check-in disponible i vaig poder fer check-in. Això és el habitual? Això deu de passar pel mostrador sí o sí per validar aquestes dades?
Passes per mostrador quan realment no has sortit verificat i no pots treure la targeta d'embarc. És vera que per nosaltres creiem que el passatger hauria de tenir aquest recolzament jurídic de tenir una prova fehacient que és el propi bitllet d'avió, la confirmació on posàs que realment està verificat o no verificat. I a vegades aquí estem que
fins al darrer moment.
Fins al darrer moment, però el client té moltes dubtes perquè realment les companyies no estan complint la normativa. És a dir, en el moment de la compra és quan ha de quedar enregistrat si un té verificat el descompte regent o no, perquè si no es passa el que te va passar a tu, que t'has de connectar a la plana web de l'Ajuntament. És cert que a Balears hi ha ajuntaments que amb un DNI amb una data de naixement pots recuperar el certificat de resident, però n'hi ha d'altres que necessites un certificat digital. Vos imagineu que molta part de la població balear no té aquest certificat i no el pot treure. Ben que dic que imagina que tu tens una urgència, o inclús clients corporatius, no? M'han canviat una reunió, he de tornar abans a casa, he de fer un canvi de darrere hora, imagina que no et surt verificat. Han de córrer, i això és una molt mala situació. I sobretot, si a més aquesta situació te passa tal vegada inclús amb un mes antes d'anticipació, el problema és que te sentencien a anar a l'aeroport manco una hora més abans de la sortida per passar per mostrador i treure la targeta.
José, quina importància té per una illa com Menorca que el sistema de descompte de resident funcioni amb total normalitat com apuntava Pedro ara?
Bueno, nosaltres, més enllà del problema amb els descomptes de resident, el que vam, arrel d'una reunió de la Comissió Insular de Menorca, el que vam fer un escrit l'altre dia perquè, ja t'he dit, els problemes van molt més enllà del descompte de resident. El problema va des del preu, va des de contínues anul·lacions. De fet, aquests dies, arrel de la publicació d'aquest escrit i a diversos mitjans, associats i coneguts m'ho anaven remitint, estic a l'aeroport, avió anul·lat, estic a l'aeroport, i la veritat és que hi ha molta incidència i per un puesto com Menorca repercuteix molt.
Repercuteix sobretot aquests dies? Has tingut notificació d'alguna incidència? Perquè, clar, ara són dies de molt de moviments, sí que tenim constància que ha hagut una davallada, sobretot en el tema dels vaixells, però aquests dies s'ha tal vegada intensificat?
Mira, dijous mateix, el que te contava, hi havia companys que havien anat a una reunió a Mallorca i, bueno, m'estaven fent la crònica en viu i tot que van venir tenien es vol a les 6 i van arribar a les 10 a Menorca. Amb incertesa de si hi hauria vol, si no hi hauria vol. Vull dir, no pot ser. I també una cosa que dèiem l'altra vegada és que, a part de tot això, que a vegades només pensàvem en petit, només pensàvem en mirar els residents, però, clar, si començàvem a mirar preus, i potser ara em surt un pont d'estema, però per un no resident venir a Menorca des de Palma que li costi, que li pugui costar quasi 300 euros... Quan a vegades el que dèiem és, si no tenim un aeroport que pugui tenir totes les connexions, com pot ser de Mallorca, que evidentment no el tindrem mai, però si tenia, almenys fer que vot de Mallorca a Menorca tindria que ser més fàcil i, sobretot, no tenir aquestes incidències contínues.
Pedro, sobre el que acaba de dir just ara en José, no? Que deia que són incidències a vegades contínues, clar, aquí no només afecta a viatgers, és que el problema és que a vegades afecta a treballadors. Som unes illes, ens hem de moure, evidentment, a vegades no només per plaer, sinó per necessitat.
Clar, per això el sistema Sara hauria de ser completament infal·lible. No poden tenir un sistema ben igual que jo Manoc Pedro i soc del CUDI, és a dir, un ha de saber si és verificat o no és verificat. En el cas que un sigui d'aquí i realment tingui la certesa que és verificat, per aquest sistema Sara a vegades te dona o te...
Però jo me demano, no hi hauria prou en verificar-te una vegada. Ho dic perquè quan tu
Exacte.
Agafes un vol amb una companyia nova, no? Que sí. Per una connexió decideixis agafar Scandinavian Airlines. Entén normal que ni tan sols te demanarien verificar perquè vols internacionals no entra el certificat de resident. Però si sempre fas Iberia, Ryanair, Vueling, Volotea, un pic ho introdueixes una vegada, no hauria de servir, perquè la gent no sol canviar tant de residència o que t'ho verifiquin una sèrie d'anys, que diguis durant 3 anys això té vigència, i ja te n'oblides cada vegada que reserves un vol.
No, la normativa Xisco diu que cada cop que es fa un bitllet s'ha de fer una cridada en aquest sistema i aquest sistema ha de tornar aquesta informació i després es creen una espècie com a de fitxers que van a aviació civil i després són auditats, hi ha tres capes d'auditoria i realment es duu un control bastant exhaustiu sobre tota aquesta informació. No valdria només amb una vegada perquè, com bé tu dius, pots canviar de residència i bé, i això a més és una cosa que ha quedat patent. content. Inclús tenim estudiants que estan fora, que tal vegada ja no són estudiants i han començat una nova vida a la península i segueixen empadronats aquí. Ben que dir que, malgrat el sistema ara vulgui ser infal·lible, tenim encara moltes fugues de gent que crec que està fent un mal ús d'aquest descompte de resident.
Sí, però si la gent està empadronada a Mallorca o Menorca i viu a Barcelona perquè està estudiant, això el sistema ara tampoc ho detectarà.
Clar que no. No, està clar.
El tràmit seria igual de senzill. Heu notificat o heu parlat amb el Ministeri, no, com agències de viatges, per dir, escolta, això està fallant, tenim problemes amb els nostres usuaris, amb els nostres clients, què poden fer per agilitzar-ho o per resoldre-ho?
Precisament, crec que aquesta notícia s'ha adelantat un fet, per jo, històric, que dia 9 de juliol tenim una reunió, tant Canaris com Balears, en el Ministeri de Foment, on mos donaran unes certes explicacions i mos dotaran d'eines i formació sobre els fitxers, aquests que es volquen en sou descompte de resident. És algo inaudit, perquè no ho hem vist mai, però era una exigència nostra. Me sap greu perquè ara aquesta notícia pareix que ha tocat de ple en el Ministeri de Foment, per això jo volia repartir un poc les culpes, perquè me n'aniré a Madrid i me diran, escolta, rei, mos has venut tant d'hora. Primer farem aquesta formació, dia 9 de juliol, tindrem tot això que mos han de dir damunt la taula i després, evidentment, podrem depurar per on venen aquestes fuites. I jo crec que, i ho he dit moltes vegades, perquè és veritat que s'ha apuntat molt en el Ministeri de Foment, però jo crec que també part d'aquestes fuites ve sobre aquests nous sistemes informàtics que emprenen les companyies aèries a l'hora de divulgar tot el contingut.
Mateixa pregunta que li he fet abans a en Pedro Nanjose, com afecta treballadors, empresaris, la gent que s'ha de moure entre les illes, però per necessitat?
Mira una cosa, qui no n'han parlat? Afecta gent que viatja per motius de salut. Desgraciadament, mira, que són els mateixos que ho pateixen. Un treballador, un empresari, doncs mira, un retras, però hi ha gent que ja viatja, que no està prou bé i que, a més, que es trobin problemes de retrasos, de problemes continus de tècnics dels avions que tenim. Vull dir, això té que millorar. Creiem des de CAE Menorca, i bueno, jo crec que de molts àmbits, creiem que és un problema que es té que solucionar. Es té que posar damunt la taula. Desgraciadament, aquí no tenim carreteres, no tenim trens, per tant, els mitjans que tenim per arribar-nos tenen que estar ben cuidats i ben vigilats.
Clar, en Pedro, que ara aixecava, que és un home disciplinat, en Pedro aixecava la maneta com que diu, vull intervenir.
No, perquè hi ha una cosa molt interessant, i això ja ho varen dir tal vegada fa un any, que el millor per els menorquins o per els balears, el fet de la connectivitat entre illes hauria de gaudir un augment del descompte de resident, perquè els preus de referència de l'any 2013, que era de 90 euros, passaven de 82 a 90, i després, en el 2025, 10 de maig, varen passar a 113 per trajecte no resident, més taxes. Jo crec que ha arribat un punt que s'ha de fer un bon plantejament, perquè és vera que tenim gent que no tan sols va per temes laborals, que en tenim molts, sinó també el tema de IB Salut. Exactament,
no?
Nosaltres tenim com a patronal un acord amb IB Salut per traslladar a tots els pacients de Menorca cap a Mallorca, i a part del sistema SARA, jo crec que els preus, evidentment, en aquest moment necessiten, pens, una reflexió i una revisió.
Ara que has encetat aquest meló, Pedro, te volia demanar, ja que m'has dit que hi ha tres capes de comprovació en el nostre descompte de resident, quantes capes de comprovació hi ha en els preus que poden les aerolínies per poder comprar un vol? Ho dic perquè jo no he acabat d'entendre, també perquè som un poc curt i som de lletres. Com pot ser que a mi un Palma Madrid me surti per 65 euros la darrera vegada que vaig anar en el descompte de resident? Per tant, estan parlant que de preu bo l'hauria de multiplicar per 3, serien 240, i jo me'n puc anar a Berlín o me'n puc anar a Copenhague, anar i tornar en segon quin moments per 150 euros. Per què? Si hi ha més benzina, més transport, és a dir, més distància i més tot, en quin moment els preus fluctuen d'aquesta manera?
Te puc contestar. I potser m'estic fent mal a jo mateix com a president d'una sectorial, perquè existeix el descompte de resident. Això és la contestació. Tal vegada, si hi hagués un descompte de resident, però paral·lelament hi hagués unes auditories bastant minucioses, tal vegada aquesta situació no es donaria. És molt mal d'explicar, sobretot pels consumidors, com pot ser que un Palma Jerez no resident valgui 800 i 1.200 euros sense equipatge de mà. Això nosaltres ho hem arribat a veure. I com pot ser que anar-te'n a Berlín o a Múnich amb Lufthansa, amb business, te valgui 495 euros? Hi ha coses que són molt males d'explicar. Per això nosaltres fa molt d'anys que estem reivindicant l'Observatori Aeric i que no depengui tant del Ministeri, perdoneu, del Ministeri de la Conselleria de Mobilitat, perquè la Conselleria de Mobilitat crec que té moltes coses per fer i si encara li posem un observatori aeri jo crec que és una sobrecàrrega innecessària. Pens que fa falta crear un ent completament independent i que nosaltres hi volem estar com a especialistes en el sector i que poguessin auditar totes aquestes tarifes, perquè sap què passarà, Xisco? Que al final això se farà completament insostenible i l'opinió pública ja no pot més.
Abans d'anar a publicitat, abans de dir-vos adéu, m'agradaria demanar-vos per les festes de Sant Joan, tot i que parlarem demà, també parlarem dimecres, volem escalfar motors, no?, i no perdre detall d'aquestes festes. Sí que han sabut que hi havia una davallada respecte als vaixells, però de moment les reserves a les totes, no? Escoltàvem els nostres companys de serveis informatius a primera hora, no?, des del Port d'Alcúdia, amb els primers mallorquins que s'estan traslladant per gaudir d'aquestes festes. Valoració, Pedro, des d'Aviva?
Valoració molt positiva, és a dir, hi ha molta estima per part dels mallorquins per aquestes festes de Sant Joan, però enguany hem fet una estimació lleugerament a la baixa. L'any passat vàrem estimar 15.000 mallorquins.
Igual que en els vaixells, eh? Tant en l'avió com el vaixell.
Sí, tal vegada on s'ha notat una miqueta més ha estat en les rotacions dels vaixells. Enguany no ha calgut tanta rotació de reforç, és a dir, hi haurà molt de vaixells que vagin a Sant Joan, però degut a aquesta falta de reforç, nosaltres estimem, malgrat que se puguin optimitzar les operacions en els vaixells existents, han baixat les nostres previsions a 13.000 en total.
I, José, des del sector de la restauració, primeres valoracions d'aquestes festes que just han començat, encara s'esperen els dies, no?, de més afluència de públic, però com estan anant els restauradors allà a Menorca?
Abans, jo vaig tenir ocasió que dos dies de sortir un poc i ja disfrutant, som de Ciutadella, l'últim pot de la festa, i la veritat que molt bé, eh? Vull dir, clar que repercuteix, a més, afortunadament hi ha hagut un canvi, abans, ja fa uns anys, eh?, pràcticament la restauració es limitava quasi a vendre beguda. Ara, afortunadament, per les festes es troba una oferta molt àmplia. Els restaurants, la majoria obren normalment, a no ser que estiguin a nuclis molt concrets de festa que per la gent no puguin, però es troba una oferta gastronòmica fabulosa, variada, i bueno, i per ja. Part de gaudir de les festes, per gaudir de la bona gastronomia que tenim a Menorca.
Partiríem tot d'una, cap a l'illa per poder gaudir. Des d'aquí intentarem, i tant, retransmetre tot el que està passant a Ciutadella, tot el que passa a Menorca. Estic molt agraïda a Pedro Fiol, des d'Aviva. Moltíssimes gràcies, Pedro.
Gràcies a vosaltres.
I en José Bosch, de Restauració, president de la Restauració de Menorca, de CAEP. Moltíssimes gràcies i bon Sant Joan.
Un plaer, com sempre.
Igualment. Són les 10:26. Si m'hi permeteu un apunt, abans d'anar a publicitat, vos contàvem abans, en el temps de tertúlia que avui, a partir de les 9, la comissió permanent del màxim òrgan dels jutges convocava una reunió d'urgència per estudiar si expedientava el jutge Juan Carlos Peinado per al cas Begoña Gómez, per totes aquestes declaracions sobre els escoltes, no?, que deien que podia ajudar a la dona del president a fugir del país i tota la divergència, no?, que havia generat. Tenim una darrera hora, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat aquest dimecres, serà dimecres a les 6 de l'hora baixa, a Begoña Gómez, dona del president del govern, i a la seva assessora, Cristina Álvarez, perquè entreguin el passaport després de que el passat dissabte s'obrís judici contra elles. És la darrera hora que sabem i d'aquesta manera la transmetem oients i espectadors. Ampliarem més detalls d'aquestes i d'altres notícies al llarg d'aquest programa. Uns consells per publicitat tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca. I que també ho ha...
Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunanvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Deu i 29 minuts, bones notícies, en aquest cas per als conductors, per la població en general. Ens referim a la baixada del preu del petroli als mercats internacionals, que ja comença a tenir efectes a les benzineres de les Balears. Els carburants han iniciat una tendència a la baixa després de les darreres fluctuacions geopolítiques.
Segons les darreres dades, la benzina de 95 octans se situa de mitjana en 1,57 euros per litre, mentre que el gasoil ronda els 1,67 euros. Una reducció que coincideix amb la caiguda del preu del barril de Brent, que ha retrocedit prop d'un 5% des de començaments de setmana. Els mercats han reaccionat positivament a l'anunci d'un acord de pau a l'Orient Mitjà, una regió clau per al subministrament energètic mundial, Marta.
Per analitzar com es traslladen aquestes variacions del petroli al preu que pagam a les benzineres, quin impacte pot tenir sobre l'economia, sobre el consum, avui ens acompanya Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de Piment. Rafael, bon dia.
Bon dia, què tal?
S'està notant ja de manera notable aquesta baixada del petroli a les benzineres de les Balears. Compte-mos.
Sí, s'està notant. De fet, ja estan una mica més a baix que la vostra notícia d'entrada. Ara mateix, avui, aquí a dins l'illa de Mallorca, la 95 està a 1,56, aproximadament de mitja, i el dièsel està a 1,63, per tant, està baixant.
O sigui, ha de ballar fins i tot aquest cap de setmana. Això vol dir que es preveu que podria continuar amb aquesta tendència a la baixa?
Pensam que sí. Hem de tenir en compte que quan ja se va anunciar Mesobanco s'atreva, que era entorn a divendres 12 de juny, el Brent estava, el petroli Brent estava a 95 dòlars i ara està avui a 79, 80-79. Per tant, és una baixada de 15 dòlars per barral. Recordeu que el barral de Brent té un impacte, diríem, dins del preu del carburant d'un 30-40%, perquè segur que la meitat dels carburants són impostos i després estan els costos de refino i de distribució, etc. Per tant, el que podem esperar, si el Brent estava en torn a 60-65 abans de la guerra, el que podem esperar és que torni al punt d'abans. Per tant, encara li queda un recorregut de baixada d'aproximadament 10 dòlars, fàcilment.
No sé, Rafael, si ha notat que els consumidors ja s'han acostat, igual que les darreres setmanes, no? Hi havia moltes queixes, sobretot per tot s'ajuntava el cost de la vida, la pujada del preu als supermercats, de les matèries primeronques, dels productes bàsics de primera necessitat. No sé si ha notat una afluència de públic per part de consumidors que s'han atracat també per omplir el seu dipòsit.
No. No hi ha una diferent afluència de públic pel fet dels preus del carburant, per la senzilla raó que el carburant és un bé bàsic que tothom necessita, és el que se diu un commodity, i el carburant és necessari per l'activitat econòmica i per desplaçar-nos. Per tant, el consum de carburant normalment està directament relacionat, és directament proporcional a la curva d'activitat econòmica i a la curva del PIB. no depèn tant dels preus. El que passa és que, és a dir, si els preus s'encareixen, hi ha una certa contracció del consum, perquè si hi ha que se pot estalviar viatges gratuïts de particulars, se'ls estalvia, però per l'activitat econòmica es consumada és el mateix. El que se fa és que s'estrangula particulars i empreses.
Tenim en connexió també a l'economista Carles Rullán. Carles, fins a quin punt una baixada del petroli com aquesta pot tenir efectes reals sobre l'economia de les nostres illes?
No he sentit bé la primera part de la pregunta.
No, que fins a quin punt una baixada del petroli com aquesta que hem anunciat, que ja l'hem viscut aquest cap de setmana, pot tenir efectes reals sobre l'economia de les Balears?
Bé, té un efecte directe. El consum de petroli és fonamental per les comunicacions, per l'avió, per vaixells, per tot el mitjà de transport, a part de que després també les mercancies nostres ens venen a través de camions que també utilitzen el petroli. És a dir, nosaltres estem fortament dependents del preu del petroli, no? És a dir, per suposat que mentre tant aquesta crisi o aquesta guerra o el que se li vulgui dir, pues ha estat un fet, un ple d'incertes, perquè el que no sap el mercat és com ha de reaccionar. El mercat no sap què passarà. Avui se canvia, avui se diu una cosa, demà se'n diu una altra, i això és el més dolent per fer previsions.
I, Carles, aquesta baixada respon únicament en aquest acord de pau anunciat a l'Orient Mitjà, o hi ha altres factors econòmics al darrere que també han influït una mica?
Bé, fonamentalment, els preus cada vegada estan més supeditats a lo que deien mercats de futurs, és a dir, se fan compres diguéssim, assegurant preus de futur, i aquest futur se basa en les previsions, i les previsions se basen en les notícies de cada dia. Els mercats se nota que tenen ganes de que això s'arregli. El que passa és que li posen molt difícil, i per tant, mentrestant, pues, mantenir un preu alt, pues, és més segur que no ja ha donat per fet aquesta crisi, o sigui, donar per fet que aquest assumpte està resolt, perquè com veiem, un dia se diu que sí, i l'altre dia siguen s'aixequen de la taula, l'altre dia Israel torna a bombardejar i van i posen perill. És realment difícil de dir què passarà. Estem en un moment d'incertitud en el qual, pues, realment s'ha d'esperar un poc que la situació se tranquil·lisi, si és que se tranquil·lisa qualque dia.
I quan tot això passa, i aquesta seria pregunta per en Rafael, no? Quan se prenen decisions, en aquest cas geopolítiques, i baixa el preu del Brent, quant de temps sol tardar a reflectir-se a les estacions de servei, Rafael?
Bé, depèn de la quantitat d'estoc i de la red de distribució. Normalment, les benzineres tradicionals tenen una capacitat d'estocatge durant 2, 3, 5, 6 dies. Anem a dir entre 3 i 6 dies. I el que passa és que quan puja o baixa el preu del Brent, ràpidament se traslada aquesta diferència de preus al mercat internacional de refinats, que se diu Platts, i després els benzineres el que fan és comprar damunt en referència en aquest preu Platts. Per tant, pot tardar diversos dies, però després penseu que nosaltres hem de vendre amb el preu que hem comprat. I si està, per exemple, pujant el preu, nosaltres no repercutirem la pujada fins que hem acabat l'estoc comprat prèviament i tardarem 4-5 dies a pujar el preu, i quan baixa la inversa tardarem uns dies a baixar el preu perquè primer hem d'esgotar l'estoc que tenim.
Carles, has escoltat en Rafael, no?, parlant de com se reflecteix a les benzineres. Quina lectura fem d'aquesta davallada de preus? Has parlat abans d'incertesa, de com dins el panorama geopolític és molt mal de fer previsions. Però no sé si se podia fer un paral·lelisme amb davallada del preu de la benzina amb possibles futures davallades. Tenim l'Euríbor a l'alça, tenim altres preus que no han reflectit cap tipus de davallada. Això podria produir-se en el temps? Podria afectar altres sectors?
Notablement. El problema de la incertesa és que és difícil treure probabilitats. Com ha dit molt bé Rafael, però, bueno, això no és una cosa que sigui immediata, perquè fins ara, quan va començar aquesta crisi, els països van anunciar que tenien reserves de petroli plenes, tenien moltes reserves de petroli, i, per tant, evidentment, pues, no va afectar, però això s'acaba. I ara no saps en quin preu. El problema, el tema és que el petroli és bàsic per tota una altra sèrie d'aliments, i el món pues vol estabilitat, i quan no hi ha estabilitat, pues realment els preus pugen i baixen, en l'efecte diferencial que has parlat en Rafael respecte de que no és automàtic per repercutir-se, no?
Bé, Rafael, quina valoració fas de l'evolució dels preus dels combustibles durant el darrer any? Tothom sempre amb un ull posat en el marcador que teniu a la benzinera, però que tu, que has estat allà dia a dia fent benzina, tothom què passava, quina evolució has notat en el preu i si t'esperaves aquesta davallada?
Sí, l'esperàvem. Si voleu, vos explico un poc la foto macro, el quadre macro, des d'on entendre el mercat del petroli. El mercat del petroli és mundial, el mercat del petroli està políticament intervengut per l'OPEP o l'OPEP Mas. Per tant, els factors polítics determinen l'oferta, quan de barral se posa en el mercat i, per tant, determinen els preus. El senyor Trump, als Estats Units, ha estat molt actiu durant aquest segon mandat seu a fer pactes amb els productors d'OPEP per influir en el preu del petroli. De fet, el senyor Trump ha dit públicament sempre que vol el petroli d'uns 60-65 dòlars. Què passa? Que abans de la guerra d'Iran, d'aquest conflicte d'Iran, el petroli estava justament en aquesta franja de 65 dòlars, anem a dir. Per quin motiu? Perquè si se pacta la producció, se pot determinar, se pot influir en el preu. Què passa en la guerra d'Iran? Que el petroli va escalar, com sabeu, fins a 100 dòlars, 105, i amb els acords de pau anunciats a partir de 12 de juny, els mercats han descomptat que ja tindrien estabilitat, han descomptat que s'arriba a flux normal per l'estret d'Hormuz, i estan tornant de davallada. Entonces, què és el que podem esperar? El que podem esperar dins un context mundial de contenció de la demanda del petroli i de control de l'oferta és que la tendència sigui d'aquí a cap d'any, si no hi ha més conflictes polítics, una tornada paulatina en aquesta franja de 65 dòlars, en la qual tindríem encara 10 cèntims més de baixada. Això, si no passa res políticament, exacte, perquè torno a repetir una vegada no més,
es preu depenen
de l'activitat política. Exacte. Per tant, ningú s'adivina, ningú sap què passarà. No. Però, si tornem a l'estat quo anterior, que és lo raonable, ara imaginant que no hi ha més conflictes, lo normal seria tornar una mica a l'estat quo del primer trimestre del 26. Això per un costat. Després, per un altre costat, el que tenim és que tenim un efecte fiscal molt important, perquè sabeu que les mesures per la guerra d'Ucrània van ser una reducció de l'IVA del 21% al 10%, tal com l'Associació de Benziners d'aquí de Piment demanava i com demanava la TES, que és la Confederació Espanyola d'Estació de Serveis a Madrid. Aquesta reducció de l'IVA, la norma la té posada fins a 30 de juny, i probablement si el conflicte no està en marxa, aquesta norma pues, decaurà o tindrà fi. Per tant, el que podeu esperar és una pujada una altra vegada de 20 cèntims com a mínim per ser pujada de CIVA una altra vegada. Ho heu de tenir en compte.
Sí, i tot es reflecteix a les butxaques dels ciutadans. Per això, des d'aquí, intentam abordar aquesta qüestió i facilitar tota la informació possible dins un estiu que ja es preveu calent, no?, per aquestes constants pujades. El manco a la benzina dona aquesta petita treva. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Pimen, Carles Rullán, economista, molt interessant dels vostres arguments. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:41, uns consells més, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Estiu, recent inaugurat, per cert. Aquest és el primer dilluns d'estiu que fem aquí plegats al dia, dilluns d'altíssimes temperatures. L'estiu és, vera, sinònim de descans per molts, de desconnexió, de vacances, però també és una època en què molts llars fan un esforç econòmic superimportant per poder viatjar.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo al pasar.
En un context en què el cost de la vida continua sent elevat, cada vegada més persones es plantegen finançar les vacances mitjançant préstecs, targetes de crèdit o pagaments ajornats. Ara bé, fins a quin punt tot això és una bona idea que acabam pagant realment quan ajornam el cost d'un viatge i aplicam els interessos? Per parlar-ne, ja saludant Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris OCU. Enrique, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Hola, bon dia, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantat de saludar-te com sempre i com cada estiu reapareix aquest debat sobre si paga la pena endeutar-se per partir de vacances. L'OCU ja ha fet una sèrie de recomanacions, ha fet un article parlant d'això, perquè precisament ara heu decidit tornar a donar la veu d'alarma que finançar vacances potser no és la millor idea de totes.
Bueno, pues efectivamente, llegan las vacaciones, supone un gasto
extra para las familias y, desde luego, la advertencia de OCU es muy, muy clara. No hay que recurrir a los créditos rápidos. Insisto, no hay que recurrir a los créditos rápidos. ¿Por qué? Simplemente porque son rápidos, pero son carísimos. Caros no, carísimos. Claro, porque... Estamos hablando de detalles del 3.000%, del 3.000%. Y esto endeuda ya de por sí a las familias, con lo cual hay que planificar las vacaciones de una forma adecuada. Si es necesario recurrir a otro tipo de crédito, como pueden ser los adelantos de nómina, que son gratuitos, como puede ser acudir a una entidad financiera, que es otra opción también razonable, o incluso periodificar el pago con la tarjeta. Pero nunca, insisto, nunca recurrir a los créditos rápidos porque encarecen muchísimo las vacaciones.
Clar, aquesta idea de pagar-ho a terminis, de pagar-lo a plazos, sovint sembla inofensiva. Com canvia la percepció, Enrique, del consumidor quan veu la quota mensual però no el cost total de l'operació? Claro, un diu, pido que me financien 2.000 euros, però llavors no pensam que en el final de tot, en lloc de 2.000 euros, acabaran pagant 2.700.
Exacto. Esta es, bueno, es la forma en la que tienen de vender esta circunstancia a plazos, ¿no? El consumidor no puede afrontar ese gasto de forma directa, pagarlo de forma directa, y se le ofrece financiación. Si la financiación es razonable desde el punto de vista del coste, bueno, pues es una opción. Se financian las vacaciones de una forma con un coste razonable, con pagos a plazos que tengan un interés razonable, pues bien. Lo que pasa que es conveniente que el consumidor haga cuenta y conozca el coste total de ese crédito con la financiación, porque efectivamente no es lo mismo unas vacaciones de 2.000 euros a unas vacaciones de 4.000 euros.
Hombre, y es que todo acaba llegando, Enrique. O sea, al final es alargar, ¿no?, una angoixa, sí, perquè claro, després tot arriba, i a més no és que t'arribi el preu de les teves vacances, sinó amb els interessos als que feies referència. Vosaltres vos heu posicionat, i heu dit, des de la OCU, totalment desaconsellable. O sigui, l'alternativa seria o no viatjar en aquell lloc en concret, o viatjar més a prop, o cercar-se un altre tipus de viatge. És així, eh?
Sí, es tan sencillo. Hay que adecuar los gastos a nuestros ingresos, para evitar situaciones de sobreendeudamiento. Y estas situaciones de sobreendeudamiento se agravan si recurrimos a este tipo de crédito rápido, que es instantáneo por teléfono, o también cuando nos ofrecen en el mismo establecimiento una financiación. Cuidado, porque tenemos que exigir que nos informen del coste total del crédito, incluidos los intereses y comisiones también, ¿eh? Aquí esas comisiones de apertura muchas veces encarecen el crédito. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues con una palabra que es la TAE, tasa anual
Exacto.
efectiva, que para entendernos es el precio de los créditos. Es algo que muchas veces desde OCU criticamos, que en educación financiera no se enseña a los consumidores a valorar un crédito en su conjunto. Y es no solo cuál es la cuota, sino cuál es el gasto total, incluido los intereses, y el precio del crédito, que es la TAE, tasa anual efectiva, que debe incluir todas las comisiones. A partir de esa TAE, ¿para qué va a servir? Para que comparemos entre las distintas opciones de financiación. Y luego, sentido común, hay que hacer unas vacaciones de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Todo el mundo quiere irse de vacaciones, pero también que adaptarse a nuestra capacidad económica, porque luego, como tú bien decías,
És que
todo
tinc
llega
duda
y
que
al
no.
final hay que pagar.
Clar, l'estudi que heu fet també diu que l'estiu és temporada alta per les ofertes comercials. Fins a quin punt la publicitat pot influir en la decisió d'endeutar-se per un viatge? Perquè, clar, t'arriba una publicitat en el telèfon o passes per davant un establiment i te diuen «Vuela a Japón por 2.000 euros financiados en cómodos plazos a 24 meses». I qui no se'n vol anar a Japó, Enrique, les coses com són.
Efectivamente, esa publicidad pues muchas veces bordea la legalidad. Dice las cosas así, de una forma genérica, con lo cual no es una publicidad engañosa, pero no permite apreciar al consumidor el coste final. Y luego, otra advertencia clásica, desde. Cuidado con las ofertas. El desde supone que se coge en unas circunstancias ideales, unas fechas concretas. Y luego la realización de vacaciones, sobre todo en temporada alta. En temporada alta no hay hoteles a mitad de precio en ningún sitio, menos en Baleares, que sabéis que soy una comunidad enormemente turística. Eso se conoce bien. No hay en temporada alta hoteles a mitad de precio. Las tarifas aéreas se han disparado con la situación geopolítica, y más cuando hay que acudir a Asia y hay incertidumbre sobre los vuelos. Y muchos de esos turistas que iban a Asia ahora se van a quedar en Europa y van a venir aquí. Con lo cual, un poco de sentido común creemos que es razonable. Hay que desconfiar de esa publicidad clara. Y luego tú señalabas el plazo de amortización. Eso es muy importante.
Claro.
Claro, si tú te vas de vacaciones este año y tienes que estar pagando hasta dentro de dos,
No, no, claro.
cuidado con las vacaciones del año que
Mira, i a
viene.
més, Enrique,
Con
aquí,
cabeza.
totalment. El que dèiem abans, que tot arriba, i a més que aquí tenim la sort, al Manco, no?, de tenir aquestes platges a les Balears, que sempre podem fugir, pegar un cafico, refrescar-nos i gaudir, no?, del nostre entorn, així que no ens podem queixar ni molt manco. Enrique, des d'OCU, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre's i per donar aquest consell. Si qualcú s'ho està pensant, de veres que no se'n poden ni dir, perquè després, com dèiem, els interessos arriben. Moltíssimes gràcies i que tinguis bon estiu.
Gràcies a tots vosaltres i, efectivament, bon estiu a tots.
Igualment per tu. Parlam de cinema, parlam de cultura, amb també molt bones notícies. El cineasta mallorquí Carles Bové opta avui vespre el Premi Fugaz, el millor curtmetratge documental, per El ressò de la mirada.
Un simple gest en la càmera també ens pot retratar d'una forma que no voldríem.
You can tell me if you want to make interviews, for example, with all people who lived the Nakba, the catastrophe.
Aquesta nominació de Carles Bové arriba després d'una trajectòria estretament vinculada al documental social i a la reflexió sobre els drets humans en feines com Gaza, recordem, un curtmetratge guardonat als Goya de l'any 2019, o Hijos de África. En aquesta nova obra, en Bové recupera imatges descartades d'un rodatge a Gaza de fa més d'una dècada per plantejar una pregunta incòmoda però necessària. Quina responsabilitat té qui filma el dolor dels altres? I en parlant precisament amb l'autor del curtmetratge, Carles Bové, molt bon dia. Com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Te volia demanar pels nervis, però clar, tu ja has estat tan nominat, ja t'han donat tant de premis, que no sé si ja te poses nerviós davant d'una nominació.
Bé, no crec que tingui a veure tant amb el fet d'haver passat ja per això, sinó que crec que simplement el fet d'estar nominat ja és un premi en si mateix i no vaig en cap tipus d'expectativa de dur-me el premi, així que si cau, millor que millor, però crec que ja estar entre els 5 millors curtmetratges documentals en aquest premi és un bon reconeixement.
Sí, perquè aquesta nominació t'arriba per una obra que és molt diferent d'allò que havies fet fins ara, perquè el que fas, allò de mirar cap a fora, mires cap endadins, amb aquest ressò de la mirada, cap a tu mateix i cap al propi acte de filmar. Com neix la necessitat de convertir aquesta càmera en objecte de reflexió?
Bé, jo crec que és una reflexió que ja fa 10 anys, quan vam enregistrar aquestes imatges a la Franja de Gaza, m'arrondaven pel cap. Simplement és que en aquell moment, quan vàrem sortir de gravar tota aquella barbària i conseqüències de l'agressió d'Israel sobre la Franja de Gaza, vàrem decidir posar focus en els testimonis de la població palestina, i any rere any, amb tot el que hem vist que ha anat succeint i amb els darrers anys visquent aquest genocidi retransmès en directe, pues, m'ha motivat de qualque manera fer aquest projecte com a més íntim i personal d'això que comentava, reflexionar en primera persona de tots aquests dubtes i dilemes que a mi me sorgien a l'hora de documentar una realitat aliena de la forma més respectuosa possible i sobretot quins efectes i conseqüències tenia en el propi espectador que consumeix aquest tipus de històries o de notícies.
Sí, perquè en un moment en què consumim imatges de conflictes gairebé de manera, podríem dir, constant, el teu curt, allò que planteges, fins a quin punt veure una realitat implica comprendre-la. Trobes que en sabem de tot allò que passa al món en general i en el conflicte de Gaza en concret, que de vegades estan com tan infoxicats que diuen els moderns que ja el nostre cervell ja no processa cert tipus d'informació?
Sí, ni molt manco, la veritat és que jo, quan fèiem projeccions i col·loquis sobre la realitat que nosaltres vam mostrar en el primer curtmetratge de Gaza i la nostra experiència, sempre deia el mateix, això és la nostra mirada que nosaltres aportam, òbviament totalment en contra de la propaganda sionista, però vos recomano a qualsevol persona, si realment vol veure com viu la població palestina, agafar un avió, viatjar allà i veure en primera persona com estan patint l'ocupació i l'apartheid també en els territoris ocupats de Cisjordània. Vull dir, és una cosa que ja no fa falta ni que te contin una realitat o una altra des d'un punt de vista, sinó que tu vius en primera persona com aquesta impunitat s'està duent a terme.
De totes maneres, la trajectòria, els que coneixen a Carles Bové, va molt vinculada, no?, als temes de caire social, de denúncia. Això afegeix una responsabilitat extra al teu treball de documentalista? Sembla que la teva feina pot ser determinant, no?, en alguns casos, perquè ajuda a visibilitzar realitats que a vegades es desconeixen o no es contemplen. Com se conviu amb aquesta responsabilitat, amb aquesta pressió, a vegades?
Bé, de la forma més honesta, per una part, òbviament, sent conscient de que ni molt manco les obres o els projectes que duim a terme canviaran el món, ni molt manco, però sí que és vera que, així com avui en dia l'audiovisual és una eina també que genera ideologia i que en molts de casos s'empra com a propaganda o per tancar el focus i deixar altra part de la veritat fora de la televisió o dels grans mitjans, crec que també nosaltres hem de poder emprar l'audiovisual per com una eina de transformació social i que si amb això fem que aquesta història arribi a moltes persones que no li s'ha arribat d'aquesta manera, doncs millor que millor. Jo crec que els reconeixements que rebem, més que el que puguin suposar a nivell personal o professional, crec que en els nostres tipus de projectes de caire social és això, que el fet de tenir aquest reconeixement o un premi puntual fa que molta gent s'interessi per veure-ho i que arribi moltíssima més gent, que és l'objectiu principal.
Clar, una de les idees més suggeridores d'aquest curtmetratge és que les imatges són les que t'havien quedat fora del muntatge de fa 10 anys i que ara han passat a ser el centre d'aquest relat. No sé com està conviure amb el Carles Bové de fa 10 anys, la manera que tenies de filmar, que deu haver canviat en tot aquest temps. No sé com està retrobar-te amb el Bové de fa una dècada.
Sí, més que la meva lectura de qui era i qui som ara, que crec que vull dir, la meva manera de ser i els dilemes i dubtes de fa 10 anys pot ser encara els tenc, no me crec una persona ni molt manco experta o que tot aquest aprenentatge mai ha canviat molt, però sí que és vera que me feia veure aquest material d'una altra manera, no? Enfocar-me més en les mirades de la càmera, les persones que enregistràvem, quan jo baixava la càmera, o se movia més objectiu perquè això denotava un nerviosisme o una inquietud en el moment que estava jo enregistrant i tot això és un poc el que he col·locat en aquest curtmetratge, no? Tot això que normalment a la sala de muntatge se queda de fora perquè és un poc el més brut, el que no està tècnicament correcte, però volia mostrar un poc que era tot allò que jo llevava, de qualque manera parlava de mi i de la meva experiència allà i dels meus propis dilemes documentant aquesta realitat i demanant-me a mi mateix que portava, no? Que són les qüestions que un se fa també quan va documentar una realitat com aquesta.
Ui, segur que porta moltíssim i fins i tot pot contribuir a canviar, no? La trajectòria de la vida d'una persona, del pensament, de la manera d'entendre les coses, sens dubte, no te pots quedar indiferent davant aquestes qüestions i molt manco a l'hora de rodar-les. Carles Bové, creurem els dits per avui vespre. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per l'entrevista. Una abraçada.
Igualment per tu. Xisco Nadal, l'AMET ha parlat i ha dit que preveu un dia de Sant Joan a Palma amb màximes de 33 a 36 graus.
Ja n'hi ha.
Ja n'hi ha. És la previsió que tenim. Després parlarem amb ells, però de moment els valors sí que davallaran una micona durant el vespre, entre 22 i 23, però hi haurà nits tropicals i màximes d'entre 3 i 36, d'entre 33 i 36 graus.
Tu ets d'anar a la platja, a la Vall de Sant Joan,
sí,
ho dic perquè demà et tenim més curta de l'any.
Sí, m'agrada.
És una nit màgica.
És molt maco. Jo animo la gent que... Tu cremes els teus desitjos i fas aquest tipus de rituals?
Jo faig els meus rituals, però no estic aquí per parlar de mi, Marta Grau. Faig cosetes. Sempre que tens les mateixes amigues, sempre som els mateixos, que per Sant Joan ho celebrem plegats.
O sigui,
i fins
sí,
ara m'ha anat bé, per tant, seguirem
sí,
amb la mateixa fórmula.
Sí,
sempre.
Els rituals. No admetries una persona nova, idò, si sou un cercle
no,
tancat i tot va bé?
Sempre se pot sumar gent, no hi ha problema.
Ah, val. Arribem d'aquesta manera a les 11. Petita pausa per publicitat a la tele, notícies a la ràdio.